i 21. Ja saben que amb l'arrencada, amb l'inici del nou any, hem arrencat també una nova roda de portaveus. L'altre dia va ser el torn de Mònica Gallardo, avui és el torn de Luis Miguel García. I ja tenim a l'altra banda de la pantalla, perquè això també ens ha portat el nou any, de nou les pantalles. Vicenç Morando, molt bon dia.
Sort que no perdem el somriure,
Carme. Home, no, això mai. Això mai. No, no, és l'últim que ens faltaria ja. No, no, no. Aquí resistirem alegres. Resistirem
alegres.
Perquè
després d'escoltar-vos, els quilos s'han de perdre, però sí. El somriure no.
No, 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 no. I a més s'han de perdre bé, i el somriure s'ha de mantenir.
Certament, certament. Ara li podríem preguntar al regidor si ell s'ha salvat de ser un dels conductors de Renfe que han acabat de baixa. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, Carola, bon dia a tothom.
Molt bon dia.
Us heu salvat o què?
Sí, de moment sí. Jo he tingut molta sort durant tota aquesta pandèmia perquè he estat en contacte amb persones, entre ja l'alcaldessa, que van donar positiu al seu moment, i jo de moment tot el test que m'he fet, i m'he fet un munt, sempre negatiu.
Sí, sí, aquí hi ha uns quants que es van salvant. Jo no em vaig salvar, però aquí estic, eh? Aquí estic,
ara,
per tant...
Ara li hauríem de preguntar com s'ho ha fet, eh? No heu fet res especial? No heu begut, jo què sé, llimon amb lleixiu o algun invent d'aquests? No,
vida normal, no sé, és una cosa rara. Jo sóc el primer que s'estranya, no? Però bé, també quan parles amb companys o amb amics que han passat per aquesta situació, diuen que han tingut símptomes molt lleus. No sé, jo pot ser això totalment asimptomàtic, però una qüestió d'estadístiques, jo crec que en algun moment ho he passat, però bé, tots els tests que m'he fet fins ara han estat negatius.
És aquesta la loteria d'aquest any, la loteria que ens va tocar uns quants. Vicenç,
descomptat, Carola.
Quan vulguis.
Vinga. Bé, doncs seguim en la nostra roda de portaveus, en aquest cas amb el cap de llista del Partit dels Socialistes, a qui hem saludat fa un moment, i el... Passat dilluns, com que Luis Miguel García és assidu a les xarxes i alguna reflexió que altra podem llegir a les xarxes, reflexió del dilluns 10 de gener. Que hem de suposar, però ell ens ho dirà, que tenia una certa relació amb quelcom que es va publicar el cap de setmana. Queden 504 dies para las elecciones municipales del 2023. Los adivinos, futurólogos, demagógicos y agoreros ya están on fire. Se nos hará largo todo esto. ¿Això tenia relació amb alguna publicació del cap de setmana, regidor?
Sí, jo tinc l'habilitat, per dir-ho d'alguna manera, no sé si és bona o dolenta aquesta habilitat que tinc, que llegeixes algunes coses a les xarxes que creus que no es corresponen a la realitat. I sobretot això, ara estem en un moment que tothom, amb tot el dret del món, està explicant o està plasmant, sobretot a les xarxes socials, el que passarà quan ningú sap el que passarà passat demà. Jo crec que tothom té dret a opinar, tothom té dret a equivocar-se també. I estem queden 490 i pico dies per les eleccions municipals, i com ja vaig comentar, jo crec que això es farà llarg quan estem en aquesta dinàmica.
Estiràvem l'altre dia una mica el fil amb Mònica Gallardo per si això podia tenir alguna cosa a veure amb aquella informació que apareixia a l'Eco sobre la suposada intenció d'un grup de persones vinculades al món empresarial o al món econòmic de Sitges de poder-se presentar en una llista electoral. Anava per aquí aquest apunt de dir... Començarem o no?
Sí, bueno, l'altre dia vaig estar escoltant el company teu, el Francino, quan parlava de la incorporació de la periodista, ara no me'n recordo el nom, que deia, quan més siguem, més riurem. En aquest cas, i jo estic totalment d'acord amb les declaracions que va fer l'altre dia la meva companya Mònica Gallardo, que no és bo per a un municipi alguna fragmentació d'aquesta manera. Jo estic totalment d'acord que aquesta fragmentació no es correspon a la realitat de la vila, i en aquest cas jo sí que tinc que dir que quan més siguem, menys ens reirem, totalment al contrari.
Però si em permeteu que estiri aquest fil, perquè no és nou nivell, la fragmentació deu tenir alguna explicació.
Sí, evidentment.
És que et pugui agradar més o menys aquesta situació, però la fragmentació té una certa explicació amb un cert desencís respecte a la gestió política de les coses?
Sí, segurament. Cadascú té la seva visió i cadascú té la seva opinió i pot fer el que vulgui. Jo crec que la fragmentació no és bona. Això és una responsabilitat també dels responsables polítics dels partits tradicionals, per dir-ho d'alguna manera. Potser no estem arribant a tots els racons que tenim que arribar i aquest desencís d'una part de la societat pot ajudar a aquests passos de que apareixin nous partits. Jo crec que no és bo per ningú, ni per ells ni per nosaltres. I nosaltres el que tenim que fer és continuar, com estem fent ja des del Partit del Socialista, continuant parlant amb tots els sectors de la societat i arribar a consensos o punts d'acords, punts en comuns per poder arribar al període electoral ja en una situació pues, de coneixement de tot el que és la radiografia de la vila.
Amb franquesa, creieu que la pandèmia ha ajudat o ha empitjorat la imatge de la classe política?
No, la pandèmia no ha ajudat en res, absolutament en res, i a la classe política tampoc. Nosaltres vam arribar, tots els partits que estem al consistori, els nou partits que estem al consistori, vam arribar a les eleccions del 2019 en una situació que no té res a veure amb la que hem viscut. És una situació totalment anòmala, totalment excepcional, i ningú té una vareta màgica per a trobar solucions i contentar tothom. Ni nosaltres com partits polítics, ni els sindicats, ni la societat civil, ni la societat empresarial. Jo crec que això s'ha mostrat les flequeses que tenim al sistema. Estaven, en certa manera, estaven una mica acomodats en una situació de normalitat i això ha demostrat que tenien que fer canvis i ja fa anys que tenien que haver fet canvis i aquests canvis, aquesta pandèmia, està ajudant ara a evolucionar aquest tipus de canvis d'una manera més ràpida.
Creieu que aquesta està sent una legislatura de pocs, no sé si dir, grans titulars, no?
Sí.
La pandèmia ho està, no sé si dir que ho està arrossegant tot, però quan sigui l'hora de fer balanç, que aquesta evidentment serà la legislatura de la pandèmia, i enmig d'aquesta pandèmia, diguem que no sé si teniu aquella sensació de que s'ha fet el que s'ha pogut, però no diguem massa cosa més, perquè Déu-n'hi-do.
No, ja és cert. Nosaltres l'altre dia, el grup municipal, estàvem parlant. Nosaltres ara fa un any, dos anys, nosaltres arribàvem al govern amb una carpeta, estaven negociant amb Esquerra Republicana, que era el grup majoritari, i arribava amb una carpeta de projectes, una carpeta d'idees i una carpeta del que nosaltres volíem aportar al govern d'aleshores per poder tirar endavant el nou Sitges, els Sitges que tots volem. I d'aquesta carpeta pues, la vam tenir que guardar en un calaix i posar-nos a treballar des del primer moment. Si recordeu les dates, teníem un temporal, el Filomena famós, teníem el Glòria, teníem el Filomena i després la pandèmia. Bueno, nosaltres teníem una carpeta de projectes i la vam tenir que aparcar per dedicar-nos sobretot a ajudar a la societat, als ciutadans i ciutadanes, a les empreses i als autònoms i a tots els ciutadans de Sitges.
Hem viscut el debat del pla d'usos i diguem-ne que públicament, d'una forma molt explícita, el Partit dels Socialistes no s'ha manifestat més enllà de ser formació del govern i, per tant, d'estar en sintonia amb el posicionament del govern. Però, com també molts oients recordaran, en Luis Miguel García va ser, em sembla que va ser un ple extraordinari, qui va, d'alguna manera, incidir perquè Maneu Martínez, en el seu moment el responsable de l'Associació de Serveis de Platges, pogués intervenir abans de començar un ple municipal, parlant del pla d'usos, etcètera, etcètera. Amb la mà al cor, si depengués únicament de Luis Miguel García i del Partit Socialista, aquest pla d'usos hagués anat d'una altra manera?
Pues, a la mà al cor, he dit que no ho sé. No ho sé. Nosaltres hem treballat aquest pla d'usos que es van presentar des de la regidoria de Playas amb el Guillem Escolar. Vam estar comentant tots els punts del pla d'usos inicial i nosaltres vam fer algunes aportacions que creiem que eren necessàries per millorar, es van acceptar i nosaltres els que vam posar sobre de la taula era tenien que mirar com equilibraven aquesta situació entre el que és la el que és la sostenibilitat, que sembla que és una paraula que està maldita, tothom està allà, no? És que tothom utilitza la sostenibilitat per no sé què, però és que és la realitat. Nosaltres hem de ser una vila totalment sostenible i teníem que equilibrar aquesta situació entre el que és la sostenibilitat de les nostres costes, dels nostres passeigs i de les nostres platges, a l'activitat econòmica de la vila, que és necessària. Tothom sap, això no és cap novetat, jo no em cansaré de dir-lo mai. Sitges viu del turisme i els hotelers i els restaurants i les botigues i tothom viu del turisme. Que hem de buscar un altre jaciment d'ocupació i un altre jaciment d'empreses? És evident i estem treballant en aquesta línia. Però el que sí que hem de fer fins ara, hem d'apostar per aquesta situació, de fer aquest equilibri entre el que és la sostenibilitat del nostre municipi i la promoció de l'activitat econòmica.
Creieu que en aquest cas l'equilibri es compleix?
Jo crec que sí. Tothom tindrà la seva opinió, evidentment. Quan es parlen, escolta, és que es podien posar més guinguetes i es posa més sorra, evidentment. L'altre dia, escoltam a la meva companya, la Mònica Gallardo, deia que ningú sap què passarà i que segurament si ve algun licitador i al seu espai després n'hi ha un temporal i no pot posar totes les seves hamaques a totes les seves cadires perquè no n'hi ha sorra, escolta, però això passarà el 22, el 21, el 20, el 19, el 18 i els 30 anys que portem. Ningú sap quan feia una licitació, quan feia un pla d'usos, que passaria un any després o 5 anys després.
Us ho pregunto perquè fem una extrapolació i amb tots els matisos que el regidor vulgui, perquè ben a prop de Sitges, en el cas de l'autòdrom, al municipi de Sant Pere de Ribes, hi ha hagut un posicionament ben diferent pel que fa referència, encara que no sigui el nostre municipi, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes. Si no recordem malament, Luis Miguel García ens deia fa mesos que nosaltres estem pel projecte de l'autòdrom sempre i quan els especialistes puguin assegurar que mediambientalment parlant no hi ha una afectació que perjudiqui tot aquest entorn, però estaríem pel projecte de l'autòdrom. I, en canvi, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, hi ha una manifestació molt oberta sobre el no al desenvolupament de l'autòdrom per una qüestió ambiental. Per això us preguntava si en aquesta qüestió de les platges l'equilibri enteneu que s'ha complert i si aquesta equiparació amb el posicionament d'Esquerra i els socialistes respecte a l'autòdrom, que ha estat una qüestió que també mediambientalment parlant ha portat molta polseguera, es podria aplicar aquí a les platges o hi heu vist altres factors que incideixen que us han permès apostar més per la mateixa solució que la resta del govern?
No, la situació de l'autòdrom i la del Pla d'Usos és totalment diferent. A partir de que l'autòdrom és una aposta i una proposta d'un municipi veí, no és una aposta nostra, nosaltres creiem que és una bona opció pel territori. I el tema de les platges, nosaltres hem parlat moltíssim no tan sols amb Esquerra Republicana, que és el grup majoritari, sinó amb la resta de companys del govern i cadascú dels grups té la seva idea i el seu parer de què s'ha de fer. Nosaltres s'ha costat, no, jo no diré que ha estat fàcil, s'ha costat arribar a un punt d'equilibri entre totes les propostes dels cinc partits del govern, però nosaltres el que sí que teníem clar és que tenim que donar aquesta nova possibilitat, aquesta nova oportunitat de que Sitges continuï creixent de manera sostenible, apostant per el turisme, apostant per l'activitat econòmica del municipi, però sobretot també apostant per una qualitat que és la que nosaltres volem aportar a aquesta equació per posar Sitges al capdavant de d'on ja està.
Com que heu estat molt proper al sector al llarg de tot aquest debat, no només del pla d'usos, sinó, òbviament, el que vindrà després del concurs per la concessió de les guinguetes, etc., escrivia Òscar Estòver, el president del Gremi d'Hostaleria, també a Twitter el passat diumenge, que és també una persona força activa a Twitter dins dels diferents sectors econòmics de Sitges, un tuit amb un fil de tres publicacions i la darrera deia: el nou any comença igual que va acabar l'anterior. Manca de criteri del govern local aportant un pèssim pla d'usos per les platges. Es redueixen els serveis per habitants i visitants, empitjorant l'oferta d'una vila turística sense justificació creïble ni diàleg.
Bueno, si agafes el fil de l'Òscar Estòver i agafes la resposta que li da un tuitero també, agafo jo aquesta resposta com a pròpia també. Què fa el Gremi d'Hostaleria per l'Ajuntament de Sitges? Ara és aquella frase famosa que deia no preguntes què farà tu país per ti, sinó què faràs tu per tu país.
Va, de qui era la frase?
Jo no me'n recordo.
Home, l'heu de recordar aquesta, l'heu de recordar, de Kennedy.
Ah, de Kennedy era?
A la presa de possessió de Kennedy aquesta va ser la frase.
Doncs pues mira, jo t'hagués dit Eisenhower.
Ah, doncs home, també li hagués caigut, segurament, eh?
Segurament.
O sigui que, d'alguna manera, el que plantegeu és, de la mateixa forma que es demana tant a l'Ajuntament una empatia o una col·laboració més ferma o una sensibilitat més alta, creieu que d'alguna manera es podria demanar al Gremi d'Hostaleria una empatia major amb les decisions que està prenent el govern?
Jo no sé si la paraula seria empatia. El que sí que crec que és necessari és tornar, i no vull dir amb això que s'hagi trencat, no? Tornar al diàleg, posar-nos a treballar d'una manera conjunta, d'una manera consensuada, en què és el que volem. El que sí que hem de deixar clar que nosaltres tenim una aposta, no sabem quina és l'aposta del gremi. No, fins ara el gremi no ha dit nosaltres volem 40 guinguetes a la fragata. No ho sabem, quina és l'aposta del gremi. Creiem que és necessari continuar parlant, asseure's a la taula i dir, escolta, nosaltres tenim un projecte, vosaltres teniu un altre, quin és el vostre? Mirem a veure com encaixen el projecte vostre i el nostre, i perquè tots dos, jo estic convençut, no tinc cap dubte, que volem el millor per Sitges.
Anem per parts, perquè en més d'una ocasió també hem comentat això amb el regidor que ha intentat, vull creure, fer de balda entre el govern i el sector i aquella sensació que s'ha aprovat el pla d'usos i quan Luis Miguel García torni a parlar amb el sector digui, bueno, ara ja tenim això, decidit està, per tant aquest és el pla d'usos que hi ha, per on creieu que pot continuar aquest diàleg? Perquè el gremi ja va dir en el seu moment, i suposo que es deu haver passat bé amb Òscar Estover, ja en varen parlar, el fet que no hi haurà aportacions de sorra i per tant aquesta és una... Diguem-ne, aquest és un objectiu que queda descartat, com a mínim en el que queda de legislatura. Per tant, què creieu que se li pot oferir al gremi per, no sé si dir, reconduir o col·locar aquesta relació on creu el regidor de turisme que s'hauria de col·locar?
Bueno, el pla d'usos està recentment aprovat. El pla d'usos dintre d'un any es pot modificar, es pot variar, es pot veure com ha evolucionat el que és el litoral nostre i si n'hi ha alguna situació excepcional que es pugui millorar la prestació de serveis, perquè, bueno, nosaltres tirarem endavant. Nosaltres hem dit que no farem cap aportació a la draga perquè creiem que no és la solució, però sí que apostem per solucions alternatives i estem treballant. I el meu company Xavi Roig està treballant molt directament amb aquest tema, en una regeneració natural de les platges i del litoral. El pla d'usos té una validesa de 5 anys, però es pot modificar durant aquests 5 anys i jo crec que això és una carta que hem de posar sobre la taula i dir, escolta, ara tenim això, la situació que tenim, una situació també de pandèmia que tenim, i anem a mirar què podem fer de cara a l'any que ve, però nosaltres continuarem treballant des de la regidoria de Transició Energètica i Sostenibilitat en la búsqueda d'una solució alternativa definitiva d'una regeneració natural, que també és el que demana una part de la societat.
És a dir, creieu d'alguna manera que l'Ajuntament o el govern ha d'estar obert a poder flexibilitzar, modificar, si convé, el pla d'usos, d'acord amb les circumstàncies que es puguin viure en aquests 5 anys que venen?
Sí, és evident. El pla d'usos és un document que ha de ser un document viu. Nosaltres no podem dir, clar, aquests 5 anys això serà el que tenim. Si la situació del litoral canvia, es modifica i les aportacions naturals que podem començar a treballar nosaltres i parlàvem dels biotops, els biorocs i tots aquests sistemes nous que n'hi ha, si aconseguim posar-los en marxa, estem en converses amb el Ministeri també, si canvia el litoral, si tenim més metres de platja, perquè no modifiquem el pla, clar que es podrà modificar.
Per tant, faig un titular i me'l matisa Luis Miguel García en el que cregui. Si aquesta regeneració natural o tots els sistemes alternatius que hi hagin a la draga fan el seu efecte i Sitges pot recuperar amplada en algunes de les seves platges, aleshores Luis Miguel García creu que seria bo poder tornar a posar el pla d'usos sobre la taula i, si les platges recuperades ho permeten, aprofitar l'avinentesa per recuperar algunes de les instal·lacions de Guinguetes que ara s'han perdut o que ara no contempla el pla d'usos?
Sí, 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 de la circumstància, sí.
Això seria un bon punt de partida per negociar amb el sector, per negociar aquest, no sé si dir, retrobament, d'alguna manera?
No sé, suposo. Jo el sector, sobretot el gremi d'hosteleria, ara, que està ara a la palestra, és el tema dels usos, però jo crec que tenim varis problemes més amb el que és l'activitat econòmica de la vila i aquest pot ser un punt, però hem de parlar de moltes coses més. Hem de parlar de com encarem el tema de les terrasses de la vila, hem de parlar de com encarem moltíssimes més coses que tenim a sobre la taula i sobretot com encarem aquesta col·laboració público-privada que crec que és necessària per a poder continuar treballant.
Però de moment, diguem-ne que heu apuntat una, no sé si dir, possible solució o possible consol a aquest moment en què gairebé diríem que es veuen posicionaments molt diferents, molt contrastats, sense possibilitat de conciliar-se. I aquesta seria una possible solució per conciliar interessos de les dues parts, no? A partir del que dèieu, és a dir, del manteniment de la sostenibilitat o de diguem-ne, de l'argumentari de la sostenibilitat i, per altra banda, que no es perdi la capacitat de generar economia i de generar serveis a les platges. Aquesta podria ser una solució.
Sí, a més, és que és la nostra obligació. La nostra obligació, en aquest cas, la meva obligació, és aconseguir aquestes sinergies de manera conjunta amb els sectors econòmics, no tan sols amb el gremi d'hostaleria, amb l'associació de platges també, i amb Sitges Comerç, i a les associacions de veïns i a les associacions del poble sec. O sigui, la meva obligació és aconseguir aquestes sinergies.
Està, i ara parlarem de les terrasses, està tothom dolgut o no? Com ho veieu?
Jo no sé si la paraula seria dolgut, però quan parles de manera col·lectiva n'hi ha un missatge, quan parles de manera individual n'hi ha un altre. No? Cada casa té la seva peculiaritat i jo no sé si està tothom dolgut. Jo crec que una bona part del sector econòmic de la vila, per no dir pràcticament la totalitat, entenen la situació que hem viscut i que estem vivint encara, entenen que l'Ajuntament de Sitges té unes capacitats limitades, saben que poden comptar amb nosaltres sempre, a mi m'han trucat per qualsevol cosa i saben que estic sempre a la seva disposició, i aquesta paraula de dolgut, nosaltres també estem dolguts, nosaltres volíem fer més coses de les que hem fet, però és una situació que al final us queden dues coses, o s'asseiem i es consolem entre nosaltres, ens posem a plorar, o s'aixequem, anem de la mà i anem a tirar això endavant perquè si no, no sortirem.
És que ens sembla que ho heu definit. Com que us heu mogut en la vida sindical, quina sensació hi ha quan les dues parts d'un acord, totes dues, tenen una sensació de... Perquè el govern pot estar satisfet del pla d'usos, però diguem que aquell, emocionalment parlant, les dues parts estan com tocades, o és una percepció exterior... O tenim aquella sensació que s'ha aprovat un pla d'usos, però el govern li sap greu el que s'ha viscut i, òbviament, els sectors econòmics el sap greu el que s'ha viscut aquí.
Sí, això no és una situació agradable. Això, a més, tothom té amics o companys o coneguts que estaven treballant amb les platges i que segurament en aquest any no tindran aquesta possibilitat. Nosaltres hem posat tots els mitjans perquè tothom pugui accedir a la licitació, a la propera licitació, en igualtat de condicions. Posem més valor a la qualitat i a l'estètica, diguem-lo així, del que és la licitació, que no a la quantitat econòmica. I és cert, això. N'hi ha aquesta sensació de que nosaltres podíem haver fet més i el sector podia haver demanat menys i haver arribat a aquest acord. Deies tu, feies el símil sindical. Jo quan em tocava negociar, jo anava una carpeta amb 10 punts, però jo sabia que si tornava en 4 o en 6 ja estava content. Bueno, això és el mateix. Nosaltres potser podien haver fet alguna cosa més.
És que us ho preguntava perquè quan les dues parts es queden amb aquesta sensació, és que la negociació no ha acabat d'allò, no?
Sí, és cert. És cert. Nosaltres, i el que et diré ara, és una cosa normal i que s'ha d'acceptar, però si recordes, nosaltres vam començar l'any passat amb una manifestació a les portes de l'Ajuntament, unes pancartes que deien «Se sorra, no n'hi ha Sitges». Si tu mires el com ha treballat o com hem treballat Sitges aquest any, l'any 2020, hem estat el primer poble de Catalunya en turistes. Hem estat el poble que més ha treballat, segons les dades que hem tingut dels estudis que vam fer de turisme, i estem contents. Els restaurants van treballar molt, que és cert que també van ajudar nosaltres molt en el tema de les terrasses, i van... Això llega també, que deies al començament del tuit dels agoreros, no? Al març deien «estem morts» i hem acabat el 2020 d'una situació millor, molt millor de la que molts de nosaltres esperàvem.
Ara faríem valer que ell, no sé si dir aforisme català o no, pensa el pitjor que al final quedaràs més content perquè el pitjor que pensaves tampoc s'haurà complert, no?
Bueno, però això en política no es pot dir.
No es pot dir això?
No.
Anem per un altre equilibri, que ho heu apuntat fa un momentet, que és l'equilibri de les terrasses. Les terrasses com a, diguem-ne, gairebé diríem, símbol o element més significatiu d'aquesta situació a la qual s'ha hagut d'ajudar el sector de la restauració per poder anar passant aquesta crisi de la Covid davant les restriccions d'aforament i totes les altres que hi ha hagut, però també per l'altre plat de la balança, com també va apuntar fa 4 dies Mònica Gallardo i també havien apuntat els veïns, sobretot del Rovell de l'Ou, de Sitges, aquesta difícil conciliació entre la vida quotidiana, el descans, el brugit de les terrasses, l'ocupació de l'espai públic. Bé, com es concilia això, ara que l'Ajuntament, diguem-ne, ha prorrogat una miqueta més aquesta moratòria de les terrasses, perquè, evidentment, la Covid encara és aquí, per tant, els ajuts encara s'han de fer evidents.
Això, l'equilibri aquest, jo crec que s'ha aconseguit, malgrat la sensació que n'hi ha al carrer, de que n'hi ha moltes terrasses. I és cert, n'hi ha en alguns carrers que n'hi ha moltes terrasses, moltes taules, i la mobilitat del ciutadà es pot veure afectada, però jo crec que la gran majoria dels sitgetans entenen aquesta situació. La gran majoria dels sitgetans saben de la situació que estaven passant el principal sector econòmic de la vila, i s'ha aconseguit aquesta mena d'equilibri. Evidentment, n'hi ha sectors que molt determinats, sobretot al centre de la vila, que s'han queixat, i segurament en tota la raó del món, jo no diré que no tinguin raó, però quan parles amb ells ho entenen. Aleshores, el que ens queda a nosaltres des del govern és mirar a veure com cronifiquem en certa manera aquest equilibri perquè el ciutadà pugui gaudir de l'espai públic que el pertany, i el sector econòmic, en aquest cas el sector de la restauració, en aquesta situació sobretot que estem ara, pues, pugui continuar treballant en unes condicions de certa normalitat. Al final jo crec que tots som responsables, i malgrat algun efecte que hem vist en alguns carrers i algun carrer determinat, a la part del centre de la vila, és el carrer Jesús, el carrer Parellades, jo crec que tothom ha entès la situació, i bueno, tots es queixem quan alguna cosa va malament, però al final jo crec que si parlem i tornem a parlar i expliquem la situació quina és, al final tot arribem a un punt d'acord. Ara bé, des del govern, i sé que està treballant, tant l'Eduard Terrado com el Guillem Escolar, estan treballant en aquest nou model, a veure com donem la possibilitat a alguns establiments de poder gaudir de les seves terrasses, sobretot establiments que no havien tingut mai terrasses, i sobretot suprimir algun excés que hem vist en algun cas concret. Ara, això no vol dir que treguin totes les terrasses, perquè això seria un suïcidi.
Heu apuntat abans que, més enllà de les platges i el pla d'usos, amb el sector s'ha de parlar de moltes altres coses amb les quals s'ha d'anar junt amb el sector públic. Quines poden ser?
Sí, bé, nosaltres el primer que hem de valorar, hem de posar sobre la taula, és exactament això. Què volem fer als Sitges, però no als Sitges del 2022, no s'han de quedar als Sitges del 2022. Els Sitges del 2022, 23, 24, fins i tot el 27. El sector econòmic, nosaltres estem treballant des del projecte estratègic per presentar un projecte de digitalització de tot el sector econòmic. Una vegada que estigui acabat ja el presentarem i tenim la intenció d'anar a totes les administracions estatals a demanar diners i finançament per aquesta situació. El que hem de començar a treballar, i això ja a mi em sap greu, però amb l'Òscar Estover ho hem parlat en alguna ocasió, gent que ve a Sitges i no troba aparcament i se va a Vilanova. Jo no sé si és cert o no és cert, però sí que és cert que nosaltres tenim problemes d'aparcaments i hem de començar a treballar amb els aparcaments dissuasoris aquests que el regidor Monasterio ja ha explicat diverses vegades, començar a treballar en aquesta línia. El que hem de començar també a parlar amb el sector econòmic, el gremi d'hostaleria en aquest cas, és a dir, nosaltres volem uns Sitges per passejar, per peatonalitzat, que la gent vingui a Sitges, pugui aparcar el seu cotxe i pugui anar caminant a qualsevol restaurant, a qualsevol hotel. No volem els cotxes a dintre del poble.
Us apunto precisament a l'entorn d'aquesta qüestió, quan el president del gremi deia que els aparcaments dissuasoris estan molt bé, però, és clar, si queden molt lluny del centre i no hi ha cap sistema alternatiu de transport que permeti, d'alguna manera, portar totes aquelles persones que han deixat el cotxe als afores de Sitges i no haver de fer una caminada de mitja hora o tres quarts per arribar al lloc on volen, aleshores l'aparcament també perd una mica el sentit final de pel qual ha estat creat, no? No sé si ens podeu imaginar, jo què sé, Montserrat o qualsevol altra destinació de gran presència de turistes i fins a quin punt l'aparcament ha d'estar relativament a prop dels centres d'interès i si és que hi ha espai perquè això sigui així i si hi ha alguna proposta perquè això sigui així.
Sí, nosaltres treballarem diverses propostes una vegada que tinguem ja els aparcaments ja dissuasori ja acabats. Tenim també a veure què fem amb l'aparcament de Can Robert. I bueno, Sitges, el centre de Sitges ja no és el cap de la vila, s'agradi o no, el centre de Sitges ja no és el cap de la vila, no sabria dir si és el Camp Milà, on estic ara parlant amb tu, no sé qual és el centre de la vila ara. Les distàncies no són llargues a Sitges i sí que és cert que potser pot arribar un quilòmetre i mig, dos quilòmetres d'un punt a l'altre, depenent d'on estigui l'aparcament, però hem d'acostumar a caminar. Les grans ciutats europees estan en aquest sentit, ja no es pot ficar amb el cotxe amb els Camps Elíseos de París. O sigui, això està canviant. Nosaltres treballem per canviar això també. Total consonància amb el gremi i mirem a veure quina és la millor solució. Però hem de dir, clar, que nosaltres apostem per aquesta peatonalització del centre de la vila perquè creiem que Sitges és un municipi, no creiem, estem convençuts, és un municipi fantàstic i meravellós perquè la gent vingui a passejar.
Aquest serà un altre equilibri difícil, eh? La peatonalització i a la vegada la mobilitat per empreses de repartiment, empreses de distribució, amb tota la restauració que hi ha al centre de la vila, l'accés, aquesta també és una equació complexa de resoldre.
Sí, sobretot el tema, més que el tema de les mercaderies, perquè les mercaderies n'hi ha fórmules i podem treballar en aquestes fórmules de cara al futur. Més que les mercaderies, la quantitat d'aparcaments que tenim a la vila. Nosaltres, el ciutadà de Sitges, l'hem de facilitar que pugui aparcar el seu cotxe, el seu aparcament. Però jo crec que el repartiment de mercaderies ja està molt estudiat i hi ha moltes fórmules en diversos països. Nosaltres estem treballant a veure quina és la millor per Sitges, però aquí també hem de treballar amb el gremi d'hostaleria, perquè si nosaltres apostem per un repartiment de les mercaderies en un horari determinat, els establiments tindran que estar oberts a aquest horari determinat. No es pot fer... S'ha fet durant molts anys, ara ja ha canviat una mica la cosa, però durant molts anys que venien un repartiment a les 8 del matí, un altre a les 10, un altre a les 12, un altre a les 4, un altre a les 7 de la tarda. Hem de canviar aquest paradigma, hem de canviar aquesta situació. Ara, sí que és el que hem de donar nosaltres la solució. No podem dir, anem a canviar tot això sin donar la solució. Nosaltres el tenim clar que primer hem de buscar la solució i després ja explicar-la.
Ens ha vingut al cap que aquest any fa 30 anys del pàrquing de la Fregata, eh? Mm-hmm. I ja aleshores es parlava de manca d'aparcament.
Sí. I ja veus com va acabar la proposta del pàrquing de la Fregata. Ara parles amb algunes persones, sobretot, dius, potser s'hauria d'haver fet. Bueno, també van, en aquell moment, sí, sobretot els governs socialistes d'aleshores, també van tenir molta crítica a la peatonalització de la plaça de Sant Sebastià o del pàrquing de l'Avinguda Sofia. I avui tothom agraeix el pàrquing de l'Avinguda Sofia i la peatonalització de la plaça de Sant Sebastià. Ningú s'imagina ara la plaça de Sant Sebastià amb cotxes allà aparcats. Bueno, hem de ser valents, hem de ser, sobretot, imaginatius, i hem de mirar el que fan els altres pobles. Nosaltres que no podem és quedar-nos enrere, al contrari, hem de continuar treballant, i sí que hem d'anar de la mà del sector econòmic, però el sector econòmic també han d'aportar el seu projecte, el seu pla, què volen fer de Sitges els propers anys, però que sigui un pla viable.
10 i 57 minuts. El 17 de febrer ve l'agenda DIF, no?
Sí.
He dit l'agenda DIF i no és l'agenda DIF, són els capitostos de DIF.
Sí. Venen els capitostos de DIF, a veure què s'expliquen del tema de les pantalles acústiques i les obres dels túnels del Garraf, que quan comencin serà un greu problema per a la mobilitat, però a veure què s'expliquen i tindrem l'oportunitat de preguntar tot el que allò que calgui.
I aquí, d'alguna manera, el regidor intentarà encaixar, o el govern, entenem que intentarà encaixar el pas sota la via?
Això és un dels objectius que tenim i, a més, és un dels malsons que tenim. No?
És que és un veritable malson, això.
És un veritable malson, tant el pas que tenim ara, que les escales i els ascensors cada dia estan espatllats, com un segon pas al costat de l'actual de l'estació, que és necessari i hem d'apostar per aquest pas.
Això és responsabilitat de DIF?
Sí. A DIF, evidentment, i ho entenc, no? El que diu a DIF que és responsabilitat del municipi també. Bueno, pues, treballem plegats i si hem de fer alguna col·laboració conjunta el municipi i el ministeri, pues, no, jo no entenc per què no ho fem. Si estem d'acord tant el ministeri com a DIF i l'Ajuntament veu que és una necessitat, pues, treballem amb ADIF, firmem els convenis que calgui, però busquem una solució ja per la mobilitat dels nostres veïns del poble sec.
Això d'ADIF no és com un ministeri, però ho sembla, eh?
No, però ADIF depèn del ministeri. Amb ADIF podem arribar a acords i després aquest acord lo tenen que signar també el ministeri. Jo crec que si tots estem d'acord, tots, el que és necessari, aquest segon pas a l'estació i mirar a veure, i que ja no correspon a DIF solament, però mirar de solucionar el tema de l'altre pas que tenim, el pas de les barreres, per entendre'ns, jo crec que hem de treballar plegats i buscar una solució ja.
Bé, queden encara no 500 dies per les municipals del 2023. Teniu ganes de seguir?
Jo sí.
Sí. Sí. Hi ha algú més al partit que li vingui de gust allò de dir, mira, va, m'hi poso jo també o m'hi fico dins a la cursa o no?
Sí.
Sí? O sigui, que podeu tenir, què us direm, un contrincant en el cap de llista o què?
Bueno, ara n'hi ha dos companys, una companya i jo que han explicat que volen, en el meu cas, jo vull repetir la candidatura i ella vol presentar-se també. Uh-huh. I, bueno, són temes interns que estem treballant, no hi ha cap problema. És bo que n'hi hagi aquest debat intern dintre del partit i estem treballant amb aquest debat de cara a les eleccions municipals. Bueno, és un debat que acabarà aviat perquè tampoc podem perdre massa temps en aquest tema.
És una companya que és regidora actualment o no?
Sí, l'Elisabet Pérez.
L'Elisabet Pérez. O sigui que, diguem-ne que els socialistes sitgetans és probable que en algun moment hagin d'escollir entre Elisabet Pérez i Luis Miguel García com a candidat socialista el 2023?
Sí, es pot donar aquesta situació, sí.
Es pot donar aquesta situació i es pot donar d'aquí no massa.
Sí, no, és un procés intern, però és un procés que s'ha d'encarar de manera immediata, no podem perdre temps. Ni l'Elisabet ni jo, tots dos estem dintre del govern i tenim moltes preocupacions per treballar per Sitges des del govern, i aquest debat, que és un debat que enriqueix també a l'agrupació, se'n tomarà d'una manera ràpida.
Deixeu-me ara, posats a plantejar futuribles. Si Elisabet queda primera, vostè va segon? I si vostè queda primer, Elisabet va segona?
Si Elisabet queda primera, serà ella la que tindrà que decidir quin és el seu equip, conjuntament amb l'agrupació de Sitges, i si és al revés, el mateix.
Carola, ya lo vedes, que deien aquells.
Sí, no ha costat gaire treure-li el nom, trobo.
El micro. Tens el micro...
Ai, perdó.
Ara, ja està, no passa res.
Deia que no ha costat gaire treure-li el nom.
No.
Ha estat fàcil.
Clar, ara que ell faria broma i diria tampoc són 500, o sigui que...
També és veritat.
Últimament, senzill, això,
També és veritat.
Luis Miguel García, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Gràcies.
Molt bon dia. Carola, gràcies.
Adéu, Vicenç.